Sector primari protagonista aquest dimarts al Sempre amb tu, ara amb la cooperativa del nostre municipi, la cooperativa agrícola, perquè volem fer balanç de la campanya de l'oliva. També parlarem de la garrofa, que es va tancar, doncs, en aquest cas, la de l'oliva, la de l'oli, a finals de l'any passat, principis del que estem en curs, i ho teníem pendent. Ens acompanya avui a l'estudi Antonio Espunya, el seu president. Antonio, bon dia.
Bon dia.
Parlem de aquesta campanya que deixem enrere ja de l'oliva. Possiblement una de les campanyes, no sé si dir, més dolentes a nivell de producció que no de qualitat.
No, més dolentes no, perquè n'han hagut de bastantes més dolentes. La campanya que me'n recordo més dolenta que va ser que a la cooperativa es van moldre uns 105.000 quilos. Aquell any va ser l'any posterior al 2008-2009, que l'any anterior s'havien fet 1.200.000, i a l'any següent sí que es van fer 105.000 quilos, crec recordar, 105-110. Aquest any, bueno, ha sigut una campanya una mica més minsa que l'any passat, però les perspectives semblaven com si hauria de ser molt pitjor, perquè realment doncs, no va ploure res en tot l'estiu i a la tardor. Però bueno, encara hem pogut, allò que diem, embolicar una mica la troca, i hem arribat als 320-330.000 quilos. 320, crec que recordar.
Una xifra que això sí que és inferior als 360.000 de l'any passat, però sensiblement inferior.
Sí. Entre un 10 i un 15% inferior a l'any passat. L'any passat crec que van ser uns 350-360.000 quilos, i aquest any doncs, són això, uns 35-40.000 quilos menys, que vindria a ser un 10-12% menys que l'altre any. El que sí s'ha de dir és que, bueno, com bé has apuntat, que si l'any passat va haver molt bona qualitat d'oli, aquest any encara s'ha mantingut, i jo crec que inclús ha millorat, perquè el fet de que no plogués tant a la tardor ha facilitat de que hi hagués molt bona qualitat d'oli. No té implicació, però sí que té importància en quant a que les temperatures aquest any ràpidament van baixar, i al baixar vam tindre el mes d'octubre un mes així raro de frescor, que ja va començar a fer molta frescor, la mosca no va proliferar, no, i per tant l'oliva, si l'any anterior va ser sana, aquest any ha sigut excepcionalment sana. Uh-huh. I això té incidència directa amb la qualitat de l'oli.
En la qualitat del final, un cop es fa ja la moltura. Sí que és cert que, evidentment, aquesta sequera que hem vingut patint, ara li preguntaré després per les previsions de cara a enguany, perquè des d'Unió de Pagesos eren alarmistes abans de les aigües, si es pot dir així, perquè no pluja, sinó aigües que ens han caigut en les darreres setmanes. Però sí que és cert que la sequera que venim patint al llarg del 2017, han afectat, no?, en aquesta petita disminució.
Sí, no, i és que a més, vull dir, la gent, si que se'n recordi, se'n recordarà que va ser una pluja molt irregular. Vull dir, quan va estar plovent al poble, jo anem fent, i que vas parlant a la gent, i que anem fent olives per tot el terme, tenies partides que les olives s'havien aguantat i estaven bé, i en canvi tenies partides del terme que l'oliva havia quedat menuda, i l'arbre estava patint, i la terra estava seca a matar. Vull dir, no havia caigut. I quan van estar caient en aquelles aigües entre agost i setembre, que queia en aquells petits ruixats, però és que eren realment molt, molt sectorials. I es va donar el cas, per exemple, que de l'Estany, del barranc de l'Estany cap al poble, tota la terra que més o menys va poder caure aigua, i allí sí que en va caure, doncs les olives se van poder fer. No eren aquella gran collita, però allí hi havia les que van quedar de l'estiu, allí les olives en aquelles se van poder fer grosses i van poder desenvolupar-se normalment. I en canvi, al voltant de tot el que era del barranc de l'Estany cap al sud, cap al barranc de Santes Creus, i tota aquella zona, van haver zones que no va caure ni una gota, que l'aigua no va tocar, el càmping, etc etc cap al Pont de l'Òlia no va tocar, tot el que és els racons, i allí les olives o la producció se va perdre en un 50%, o les olives van quedar molt menudes. Vull dir que va ser una cosa molt, molt, molt focalitzada. Si tenies la sort de que t'havia passat un núvol per damunt de la terra i t'havia pogut deixar caure 10 o 15 litres, que sí que havien caigut durant estos mes i mig que van caure estos ruixats molt localitzats, pues la gent va salvar la collita i va tindre 4 olives. Però si tenies la sort de que segons on t'estaves del terme, pues allí no va tocar aigua i allí se va perdre. Mm-hmm. Va ser una cosa, o ha sigut una cosa, una ho han pogut comprovar, una cosa una mica rara, perquè que hi ha aigua a racons molt concrets.
Suposo que això també fa
un núvol.
Fa referència a la nostra disparitat de termes municipals, on és més muntanyoses, on és més costaneres.
No, la situació, perquè, per exemple, del barranc de Santes Creus cap al sud, cap al Pont de l'Àlia i tot el que són les muntanyes anquelles del terme, que és el terme, però que pertany també a molta gent del Perelló, allí pues, no va caure una gota, i allí pues, les olives no s'han fet o s'han perdut o van quedar molt menudes. I en canvi, del barranc al voltant del barranc de l'Estany, sobretot el barranc de l'Estany, cap al poble, tot el que és la partida de la barrera i totes les partides que hi ha dalt, pues, allí que va poder caure una mica d'aigua, pues, allí s'han fet. Hi ha zones de la part de dalt de tot, de l'empalmen per amunt, que també l'aigua no va tocar massa, i llavors pues, tampoc els trossos aquests que no va tocar pues, que no es van fer. Vull dir que ha sigut un any raro en quant a pluviometria, que no ha sigut una pluja generalitzada a tot el terme, que quan passaven els núvols que en un lloc, però la millor a 50 metres cap al sud o cap al nord, no queia res, i llavors això l'arbre ho ha notat molt, i és allí les zones on ha caigut aigua on s'han pogut fer 4 olives més, s'han pogut fer les 4 olives.
Correcte. 27.000 litres, més o menys, en total han comptabilitzat a la cooperativa aquest 2017, amb la campanya d'aquest 2017. D'aquest, quasi tot, amb qualitat molt superior a la que ens apuntava de l'any passat, i amb una qualitat verge extra, evidentment, important. Suposo que clar, una cosa compensa l'altra. Menys quantitat d'olives significa més qualitat, bueno, en aquest sentit, per condicions meteorològiques.
No, més que compensar no, perquè ha sigut general. O sigui, l'oli sí que té molta qualitat, i de la mateixa manera que nosaltres hem fet qualitat, els altres molins i les altres cooperatives també han fet qualitat, no? Però bàsicament és que voldries fer, com tots, voldries fer molta qualitat i voldries fer també una mica més d'oli. Tampoc se tracta de fer grans quantitats, però bueno, pensem que 25.000 litres, això estem parlant dels 25.000 litres que han fet els socis o que els socis han produït que han portat les olives a la cooperativa, i que han sortit de les olives dels socis, han sortit estos 25-27.000 litres d'oli. La cooperativa n'ha fet molt més, perquè en 320.000 litres pues, poden sortir que ells pues, serien 50.000 litres, calculo, entre 50 i 55.000 litres han sortit de la cooperativa, ja sigui en producció, en molturacions particulars, ja sigui deixant l'oli com fa el socio allí. Per tant, aquest és l'oli que la cooperativa té per a la cooperativa en quant a que el soci és el que pot retirar o anirà retirant durant tot l'any, i el que li sobrarà pues, és l'oli que la cooperativa pot arribar a vendre, no? Però el problema està en que ja fa molts anys que no acaba d'haver una collita. Ara l'altre dia, amb això que s'està preparant ja com s'ha de fer l'adunt d'estany, estàvem parlant i una treballadora de la cooperativa, la Gemma, va tindre ocasió de parlar amb altres cooperatives, tant del Montsià com d'aquí del Baix Ebre, I realment la fotografia del nostre poble és la fotografia de totes les cooperatives. Fa temps que no tenim collites normals i fa temps que per la climatologia pues, bueno, les terres a poc se van anant perdent i cada vegada pues, és un peix que se mossega la cua, no plou, no és productiva la terra, la gent l'abandona i a l'abandona la terra pues, encara produeix menys del que podria produir amb poca aigua i així a poc pues, se van abandonant terres i a poc pues, les produccions estan baixant. Però no només aquí, no només aquí al nostre poble, sinó és un tema general. Estan parlant de que globalment en tot el Baix Ebre i Montsià s'està parlant de un 60, que s'ha fet una producció que representa el 60% d'una producció normal. Vull dir que és una reducció d'un 40% que és important.
Correcte. Ara en parlarem d'això de la DUN, de la Declaració Única Agrària. Abans d'això, parlem del preu. Parlem del preu de l'oliva i parlem del preu de l'oli, perquè varia una mica, clar, si mirem una cosa, mirem una altra, si mirem del preu de l'engròs, si mirem el preu al detall, i també suposo que el preu de l'oli acabarà venint marcat al final pel que passi a Andalusia, la comunitat amb més producció d'oli, i que evidentment encara tampoc ha acabat la seva campanya. Tot i això, les veus apunten amb que el preu de l'oli, és a dir, no de l'oliva, sinó de l'oli, podrà incrementar-se al llarg de l'any justament perquè tampoc no s'està obtenint els resultats que s'esperaven a Andalusia, tot i que d'entrada ja el preu de l'oliva s'ha pagat uns cèntims més alts que el 2016.
Sí, l'oliva aquest any, per exemple, quan vam començar la maturació, que vam començar, crec recordar, al voltant del 22-23 d'octubre, estem parlant de 10-12 dies abans de lo normal, el preu de l'oliva pràcticament ja es va ficar en aquells moments a 50 cèntims. Este és un preu que normalment es pagava l'oliva, o es paga l'oliva pel rendiment que feia, se paga al voltant de mitjans de novembre, o sigui que pràcticament 20 dies abans de que l'oliva se pagui a 50 cèntims ja es pagava. Això què vol dir? Pues això vol dir que per normalitat, perquè de tal manera com s'han pagat les olives, arribarà un moment que el preu de l'oli, per la demanda que hi ha i per la producció que hi haurà, pues, pujarà de preu. Què passa ara? Pues, bueno, que ara encara estan en plena campanya i ens van explicar i ens van dir pues, bueno, que ara les cooperatives, sobretot del sur, com que estan produint encara oli i no tenen a vegades la capacitat d'almacenament que haurien de tindre per a poder retindre momentàniament aquest oli i necessiten els trulls, pues, llavors trauen este primer oli, lo trauen, i llavors com que necessiten traure'l, pues, bueno, se ven una mica més barat del que s'hauria, del que a la millor després el mercat marcarà. Ja hi ha experiències, ja hi ha altres anys, que és realment a partir del mes de març-abril, fiquem-li a l'abril, on quan ja s'ha acabat la campanya del sur, llavors és quan el preu de l'oli marca uns preus reals de producció de campanya i no pues, durant la campanya, que normalment pues, poden baixar uns cèntims. Però de la manera que han vist els rendiments, de la manera del preu que ha anat l'oliva, nosaltres calculem que entre 30 i 50 cèntims més car per litro, l'oli, quan sortirà l'oli d'enguany, se ficarà. I de fet, nosaltres a la cooperativa ja en previsió d'això, perquè ja estem venent des de pràcticament el mes de desembre l'oli d'enguany, estem en previst una pujada d'uns 30 cèntims per litro.
Parlem de dos aspectes més sobre la campanya de l'oliva. Primer, robatoris. Alertaven els agricultors de la zona del Montsià i zona sud del Baix Ebre, Santa Bàrbara, posem per punt de referència, de robatoris als seus camps, i de fet els Mossos d'Esquadra van intensificar la vigilància en aquests camps. En el cas de l'Ametlla de Mar hi ha hagut robatoris
Sí, però han sigut molt puntuals i molt, molt concrets. Vull dir, han sigut zones molt amagades, algun camp pues, que sí que han passat les màquines, perquè clar, amb aquests preus, per exemple, ara m'han dit que l'oliva està a 75 cèntims. De, 100 quilos d'olives són 75 euros. Llavors la gent que es dedica a estos menesteres que diuen els castellans, a prendre olives i a prendre garrofes, pues realment això l'ús és rentable. I a partir d'aquí pues, bueno, s'han produït alguns casos, alguns laboratoris, però en general ha sigut bastant tranquil, perquè aquí pràcticament el terme de la cala abans de Nadal ja estava tot fet.
Segon, a Ulldecona hem vist com oliveres mil·lenàries marxaven per vendre's. Això és un espoli?
No, això és això són oliveres. Vull dir, aquí, mira, l'altre dia estava parlant també amb un del Baix Ebre i Montsià, estàvem parlant. És una pena, aviam, olives mil·lenaris n'hi ha poc, no? Vull dir, què passa? Lo fill d'Ulldecona, per dir alguna cosa, o d'Ulldecona, o la Sènia, té feina en una fàbrica, té feina a l'administració, s'ha buscat feina perquè l'agricultura pues, està acabada. Lo pare, quan ja no la pot treballar, li dol veure la terra perduda i la ven. Hi ha gent que es dedica a comprar aquests camps, però se dedica a comprar aquests camps a la previsió de que volen vendre els arbres, no? I llavors, agafen, venen, compren els camps, i llavors, si jo sóc propietari d'este camp, que hi ha unes oliveres, pues, estes oliveres, si hi ha un comprador, pues, el mercat és així, i les venen, i trauen d'alguna manera el que els ha costat el tros. Aviam, no són oliveres que estiguen catalogades com a mil·lenàries, el que passa que per la soca que tenen i per el tronc, pues, tenen uns quants cents d'anys, com algunes zones aquí al poble hi ha oliveres pues, que tenen uns quants cents anys, no? Però no diguéssim que són mil·lenàries quan realment no hi ha cap mena de certificat que diga que aquesta olivera és centenària. Té dol, però bueno, és que si tu no reps ajudes per part de la Generalitat o per part dels governs central que et faiga mantindre aquesta tipologia de cultiu i que te faiga i que d'alguna manera 80 arbres per hectàrea te ho subvencionen, pues, la gent busca al final pues, el seu interès, no? I quan no estan catalogades expressament com a mil·lenàries, te dol, te sap mal, però bueno, jo el que penso que faig, bueno, potser després, a posteriori, si s'arrenquen, perquè això ja ho van fer al sur als anys 60-70, allà es van arrencar tonelades, no tonelades, camps i camps i camps i camps d'oliveres, se van arrencar i es plantaven en marcs de plantació de 6x7, 7x7, i llavors transformaven la terra i en un camp, com els nostres, perquè estaven més o menys a la mateixa densitat, amb un camp que normalment hi caben 80 arbres per hectàrea, el nostre terme, si tens una hectàrea, tens al voltant de 80 arbres, i si en tens dos, n'hi tens al voltant de 160, i si en tens una i mitja, doncs ja pots fer els comptes que en tens un 120, i no me'n vaig de gaire. Llavors, si tu arranques d'estos arbres, tens l'oportunitat després de canviar i ficar una densitat de producció molt més gran, en aquest cas passes de 80 a 200 arbres per hectàrea, i al passar a 200 arbres per hectàrea és quan d'entrada pots tindre una rentabilitat mínima d'esta inversió que fas o d'este treball que fiques a la terra. O inclús pots arribar a fer ja les plantacions aquestes que es fan intensives o molt intensives. Al nostre terme en podem veure una, allà a la Masia de Pons, a la part de baix de la carretera, hi ha una plantació d'oliveres intensiva, que es recull mecànicament l'oliva, és la mateixa màquina que fa la verema, li apliquen o la utilitzen per l'olivera. Llavors estem parlant de 2.000 arbres per hectàrea. clar, això sí que s'ha de ficar regadiu, també s'ha de dir, però això és que te multiplica molt, te facilita per un costat la feina i te multiplica molt la rentabilitat. Uh-huh. I clar, si resulta que les terres s'abandonen per manca de rentabilitat, el fet de que tu canvies la densitat o que pugues canviar la densitat, doncs això te d'alguna manera te pot facilitar que en aquella terra pugui tornar a entrar en producció, perquè quan se tornaran a plantar els olivers o els arbres fruiters que s'hagin de ficar o el que es plantia, ja no serà la mateixa densitat de 80 arbres per hectàrea, serà una altra. Què t'agradaria? Pues, bueno, que la gent respecti lo antic, però és que respectant lo antic la terra s'anirà pagant. 80 arbres per hectàrea, una fàbrica plegaria. O sigui, a nivell de producció, si encara les teules, per dir alguna cosa, se fiessin a mà, no hi hauria fàbrica que pogués aguantar els costos d'una teula. Han d'anar amb una màquina que en fa en una hora ni fa 300 o 400. No. I això ve a ser el mateix. Jo aquí, tot i que em dol, i me dol quan s'arrenquen els olivers, me dolen, però sé que és un refrán una mica discutible, no? I d'apreciació diu, hi ha un refrán que diu: no ploris perquè s'ha amagat el sol, perquè les llàgrimes no et deixen veure la lluna. I aquí seria, escolta, sí que s'estan arrencant aquestes oliveres i s'estan venent, però mira que el fet de que s'arrenquen aquestes oliveres amb uns marcs de plantació de 80 arbres per hectàrea és possible que faciliti després una repoblació molt més densa i molt més rentable, i per tant que aquesta terra pugui tornar a ser productiva. Sé que és una frase que potser aquí no va massa bé, però,
sí, clar, però
que
cas,
realment el que és de dir, és... escolta, sí, mos sap molt de greu, mos sap mal, què seria l'ideal? Què seria l'ideal? Pues de dir, una inversió, agafar totes les oliveres, sobretot en trossos plans, nosaltres és un altre tema, barrancs, barrancons, marges, menuts, ja ho sabem com és, no? Però en zones planes, agafar els arbres, arrencar-los, ficar-los en una mar de plantació així de 6x7, 7x7, i el resto de finca que te queda lliure, que te quedaria més de la meitat de la finca lliure, plantar arbres nous i ficar 200 arbres per hectàrea. Això seria l'ideal. Però bueno, hi ha gent que va a negoci i li interessa més vendre, és ficar-vos a casa d'un altre.
Correcte. Ho deia perquè justament doncs, des del govern d'Ulldecona i la taula dels signants, etcètera, el que bé lamentaven és que evidentment no deixava de ser prendre doncs, aquelles oliveres que formaven part d'un patrimoni al final natural de la zona, i que
sí, sí, sí. Això...
la pedra doncs, un actiu més enllà de la producció a nivell...
Bueno, però és que llavors clar, és quan dius, bueno, no? Pues senyors de la Generalitat, senyors del govern, escolteu, compreu una finca, agafeu tots aquests arbres, normalment són bicentenaris, tricentenaris, tampoc no són mil·lenaris, perquè els mil·lenaris no estan tots catalogats, per tant, estos no se toquen. Estos olivers bicentenaris, tricentenaris, i dir, escolta, trasplantem-los aquí, com han fet amb molts arbres, trasplantem-los aquí, que com veiem també, per exemple, quan passem pel costat dels invernaderos i dels gardens d'aquí de Cambrils, que veiem aquelles oliveres que estan velles però que estan envoltades, trasplantem-los aquí en una finca concreta, fem unes mars de plantació de 200 arbres perquè a la vegada puguin ser explotades i rentables, i la finca que queda lliure, pues, en aquella finca pues, replantem-la, però replantem-la també amb aquesta densitat. Perquè és el que al final o canvies o te moris, i l'agricultura ho té això, vull dir. Hi ha gent, i ara me'n vaig a la Ribera. A la Ribera s'han fet transformacions, per què? Perquè no tenien altra més sortida, no hi havia indústria, no tenen la mar, no tenen una sortida professional, i la gent jove pues, se va espavilar també al seu moment, als anys 80-90 se va espavilar. Allí hi havia plantacions d'amelers històriques, uns amelers que feia anys i panys que estaven plantats, però les produccions eren minces, el preu de la mela pràcticament fa 40 anys que està estabilitzat, que no va ni per amunt ni per avall, un any puja, un any baixa, però baixa, les variacions són mínimes, i llavors què passa? Que aquella gent tenien que viure, i què van fer? Pues van arrencar tots els amelers que hi havia per allí, o totes les plantacions que hi havia de garrofers i algun d'oliver, també amb aquestes mars de plantació, molt poc concentrades i poc intensives, i van plantar fruita dolça, van plantar préssecs, van plantar cireres, van canviar la rentabilitat i van passar d'una rentabilitat a la millor de ben just 1.000 euros per hectàrea i a vegades ni això, perquè els amelers ja sabem la producció que tenen. A unes produccions als anys 80 i 90 amb unes produccions de 4 i 5 mil euros, perdó, entre s'estàvem parlant al voltant de sí, exacte, són 5 mil euros per hectàrea, i la gent pues, va invertir, la gent va comprar tractors, la gent jove que li agradava la terra se va quedar, i van fer una transformació de la terra. Per què? Perquè es van tindre que moldar als nous temps, a les demandes del mercat i a les densitats necessàries com per a que la terra sigui rentable, i no van estar mirant-se de dir, oh, és que està melé fa 300 anys o fa 200 anys o fa 50 anys que lo va plantar amb un iaio i ara l'he d'arrencar. Van dir, bueno, l'important és la terra, i la terra és el que t'ha de produir, ha de fer produir els arbres que hi fiquéssim al damunt, i això és el que d'alguna manera hem d'anar a buscar.
Per acabar, no ens volem deixar de parlar de les previsions de l'any en curs per l'oliva. Des d'Unió de Pagesos alertaven de que si no plovia la situació podria ser pitjor de la d'enguany. Com ho veuen des de la cooperativa del nostre municipi?
Home, ara és aviat, però bàsicament pots veure l'aigua que des de Nadal cap aquí ha plogut o ha caigut, i ja veuràs que tot i que els homes del temps mos donaven quantitats d'aigües importants, pràcticament, no sé si n'han plogut, bueno, van caure en algunes zones i van caure 25 litres, i en algunes zones me van dir que 15 litres, i d'aquella manera. Per tant, si no plou més esta primavera, malament, molt malament, ja veurem el que passarà, però clar, això no es pot dir mai res, perquè el temps és imprevisible. Ningú s'esperava estos freds, ningú s'esperava este canvi de climatologia, perquè si te'n recordes, tot el que era la zona del nord estaven dient que s'assequen los pantanos, que no plou, que els País Basc, Galícia, Astúries, que tot el que és la franja nord estava pràcticament en prealerta per inclús abastiment d'aigua a les poblacions, i ara pues, pràcticament tot el que és la franja del nord ja tenen los pantanos plens, i alguns zones ja estan vessant l'aigua al riu directe, vull dir, ja ho tenen tot cobert. Ara ja diuen que el riu Ebre està baixant, i estàvem parlant de a la capçalera, que s'estaven baixant. Vaig sentir que, bueno, no sé si ahir nit, em va sobtar, estàvem parlant ja de 1.000 metres cúbics per segon, que això és una brutalitat d'aigua. Per tant, no pots, aviam, ningú controla el temps. Llavors, no sabem, aquest any igual li pega per començar a ploure, al mes de març o al mes d'abril, i els arbres no pateixen, i tenim una primavera plujosa, no ho sabem, no se sap. Però ara per ara, la fotografia que es fa dels camps és una fotografia de pena, de molta pena. Fins que no van caure estos 15-20 litres estos dies, fa pocs dies, estos dies abans, els arbres estaven grocs, estaven ressecs, estaven com si siguessin en ple estiu, després de dos mesos sense caure una gota. Estaven molt malament. Ara han reviscolat alguna cosa.
I senyors Puny, per acabar, ens hem menjat el temps parlant de l'oliva, però és que realment hi havia molta actualitat per a comentar, que teníem ganes de fer-ho des de l'òptica de la cooperativa agrícola. La garrofa, si l'oli baixava un 15% la seva producció, la garrofa n'ha baixat molt més.
Sí, tot la producció això de garrofa ha baixat molt, ha baixat. Se calcula que se farà al voltant d'un 30, un 40% de la producció de l'any passat.
Tot i això, preu que s'ha disparat.
Sí, al principi no se ho creien perquè els majoristes i els que tenen els contractes tant del garrofí com de la pasta de garrofa ens anàvem preguntant, bueno, i com està això? I nosaltres anàvem dient, escolteu que això pensem que serà una quarta part, un 30% com a molt, el de l'any passat. Va començar amb un preu, no se ho acabaven de creure, però realment hem vist que aquestes xifres s'estan complint i llavors davant de la demanda que tenen de productes, sobretot de farina de garrofí, pues, bueno, han tingut que pujar preus perquè realment la producció ha sigut minsa. Què es aconsegueix quan puges preus? Pues gent que segurament no tenia pensaments de plegar aquelles garrofes perquè a 20 cèntims, a 18 cèntims, a 17 cèntims pues no val la pena ni acotxar-se ni fer-les ni res, pues, el preu que està actual i estan ara, segons tinc entès, estan entre 45 i 50 cèntims el quilo, pues la gent va a plegar-les i si en una hora en fas 100 quilos, bueno, 100 quilos no, però vull dir, en un matí ni pots fer 100 quilos, escolta, són 50 euros i 50 euros són bons de guanyar. I llavors pues, estan aconseguint pues, això, que molta gent que no pensava fer les garrofes pues, les estigui fent i per veure si repunten una miqueta més el que és la garrofa. No tant ni a produïda, sinó recollida, perquè a vegades hi ha disparitats importants entre el que realment s'ha produït a l'arbre i el que realment se porta als majoristes o a les cooperatives, perquè, torno a repetir, a 16, 17, 18 cèntims, molta gent diu, escolta, jo per este preu no les plego, i tenen tota la raó del món.
Doncs així és la situació als camps del nostre municipi i per extensió de la nostra zona geogràfica. Esperem que plogui. És l'únic que podem esperar.
Sí, no? esperem que plogui, que la primavera pues, tingui... És que nosaltres no demanem pas molt, vull dir, nosaltres com que tenim una terra que és molt poc molluda, que no hi ha doble àrea de terra, nosaltres amb 25-30 litres per metro quadrat, això vol dir que es fa una saó, quan se diu ha caigut 10 litres, normalment són 10 centímetres, o sigui, la humitat filtra per avall de la superfície, per avall són 10 centímetres d'humitat. Quan diu ha plogut 20 litres per metro quadrat, són 20 centímetres que la humitat ha anat per avall. Sempre i quan plogui allò que en diem, aquesta és l'aigua bona, que és poc a poc. Ara si cauen 20 litres en 10 minuts, l'aigua corre i no es filtra per avall, no dona temps. Però si va plovent poc a poc, la mesura és esta. Nosaltres... Els arbres estan amb un 80 o 90% col·locats en zones que hi ha com a molt 30 centímetres de terra, 30, de promig, eh? Hi haurà un lloc que hi haurà, a la millor, perquè els arbres quan arrabassaven abans anaven mirant i quan trobaven un avenc, quan trobaven qualsevol clot, allí ficaven un arbre perquè sabien que no patiria, no? Però bueno, de promig són uns 30 centímetres, pues només que mos plogués, no res, 5 vegades a l'any, 5-6 vegades a l'any, 30 litres per metro quadrat, que no és molt demanar, nosaltres podríem fer produccions importants. El que passa que a la millor te cauen 4 vegades més, a vegades te cauen, però o estan molt agrupats, fora de temps, o a temporal, no és el moment de que caiguen. Però si poguéssim tindre un grifo amb aquest aspecte i dir, escolta, ara necessito 30 litres per metro quadrat, sobretot a la primavera, al cap d'un mes 30 litres més, al cap d'un mes 30 litres més, allò, cada mes uns 30 litres, que no és res, que no és cap aigua de l'altre món, podrien 5 o 6 vegades podrien fer collites impressionants. El que passa que a la millor té a veure un període de pluges, te cauen 120 litres i fas redeu, això dividit en 4 mesos, collita assegurada, i a la millor te cauen en una setmana i després estàs 3 mesos sense veure una gota.
És el temps que no podem controlar com
no, no, més que el temps també és el terreno, perquè al tindre tan poca terra, perquè baixes Llisera i Llisera, doncs, l'aigua s'escorre. Tu quan vas pels camps que ha plogut molt, pels marges, per baix dels marges veus com l'aigua se va escorrent, com se va escorrent. Llavors això fas, si això es pogués aguantar i ho poguéssim repartir, collita tindríem, però ara hem de patir, com sempre, com sempre.
Antoni Espuny, president de la Cooperativa Agrícola, gràcies per haver-nos acompanyat este dimarts al Sempre amb tu. Per cert, demà ens tornem a veure en aquest programa ja des de l'apartat polític municipal, així que ens retrobem demà. Moltes gràcies i molt bon dia.
Vinga, doncs fins demà. Bon dia.